yourself a boat, babe. Make yourself a sail. Float into the ocean to nowhere. Yeah, I see you looking, looking for a sign.
Estem escoltant a Sam Smith amb una cançó pròpia que es diu The Lighthouse Keeper, o sigui, el que guarda, el que manté, el que habita, el que s'encarrega del far. I del far de la mola i de qui se n'encarrega o de qui se n'encarregava i de qui va viure volem parlar ara, perquè l'altre dia... Per la mola, doncs allò que, doncs, que vas veient la gent i coneixes i coincideixes a bandes i tal, i en taules conversa. I l'altre dia vaig conèixer a Luisa, la Luisa Fernández de Mayans. Ella és la filla d'un farer que va ser-hi 40 anys doncs, com a persona doncs, encarregada, com a encarregat del far de la mola, el farer de la mola, de 1945 a 1985, que es va jubilar. De fet, na Luisa va néixer al far i va viure 35 anys. Ella va néixer el 49, la seva mare era de la Mola, na Francisca Mayans Mayans, de Can Pepa Xumeu, i res, avui volem conèixer una miqueta com era això de viure en un far. Molt bon dia, Luisa.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
De res.
Escolta, això quan tu viatges pel món o quan tu coneixes gent de fora i tal i els dius, jo vaig néixer en un far i vaig viure 35 anys en un far, quines cares posen?
Pues se queden molt espantats perquè no s'ho creuen. Tots pregunten, i què feies tu a un far? I quina vida portàveu? I no és molt trist damunt d'un munt de roques i tal? Però no, bueno, els hi explico un poc com era la nostra vida en el far, i és una vida normal i corrent, com si fos un altre puesto, passa que estàs dins un far.
Dins un far. Anem a pams. Com era la casa del far?
Sí.
Era pareguda la construcció? Era exactament com ho tenim ara?
La construcció, o sigui, de fora sí, però de dins no, perquè el consell, quan ho va quedar, ho ha modificat, i allà on ara actualment hi ha el museu, pues era la nostra vivienda, i dins estava tot dividit en habitacions. Hi havia dos dormitoris, hi havia un saló menjador, una cuina i un bany. I avui en dia pues és tot una nau, una sala grossa, varen tirar tots els tabiques que hi havia dins i ho han convertit en una sala única, que, bueno, que és allà on està el museu, però realment eren dos viviendes. La torre dividia la casa per la meitat. A la dreta hi havia una vivienda i a l'esquerra una altra, exactament igual que hi vivia l'altre farer. Mm. Perquè en un principi, quan el papà va arribar aquí, l'any 45, tenia 24 anys, i quan ell va arribar en el far hi havia 8 farers. Era com un retén militar. Després el far, com que funcionava amb petroli i no hi havia electricitat a Formentera, pues els farers es havien de tornar i muntaven guàrdia a la nit a una caseta que hi havia dins la plaça, dins el recinte, quan un entra en el far, hi havia una casa, una espècie de garatge, amb una xemenaia que hi rentaven la roba i hi tenien els trastos guardats. Entonces, cada farer, durant uns quants anys, muntaven guàrdia a la nit perquè el faro havia d'estar-se sempre, no es podia pagar. Entonces, claro, cada dia de la setmana li tocava un. Per això dic que era com un retén militar de soldats que estan muntant guàrdia. I després, a poc a poc, aquests farers varen anar demanant altres destinacions i se'n varen anant. I va entrar com a farer un tio meu, que era en Vicent Mayans Mayans, germà de sa mamà, que el papà el va animar a que se n'anàs a Madrid a estudiar i a fer oposicions per fars, els va aprovar, i llavors va entrar ell, o sigui, va sol·licitar el far de la Mola, i li van concedir, i es va quedar de farer allí, pues, diversos anys, no sé quants exactament, però 10 o 12, perquè llavors va casar i va tenir allí les dues primeres filles, les meves cosines, que també varen néixer en el far.
Clar, anem a pensar, o sigui, quan ton pare va arribar hi havia un retén de 8 farers.
Eren 8 farers, no n'hi havia cap d'aquí.
Per què 8 farers?
Pues no ho sé, perquè no sé per què, perquè igual després en aquell temps n'hi havia molts i els havien d'enviar a algun puesto.
Però a la mola, o donant servei també al d'escap, el de la Sabina, aquest petit de la Sabina.
A veure, el faro d'escap no estava construït, aquest és de nova construcció. El de la Sabina crec que sí, tampoc sé jo la data exacta que la van construir. Però mira, hi havia gallegos, hi havia mallorquins, hi havia el papà que era de Madrid, saps? Venien de diferents parts de la península i exactament no sé per què els van enviar aquí o perquè ells ho van demanar o perquè no hi havia prou foros per col·locar la gent, però vamos, sé que el papà mos contava això, que quan ell va arribar aquí, de totes maneres, aquests farers van estar poc temps allà, eh?
Poc temps.
O sigui, pocs anys, vull dir.
I tots vivien al far?
Sí, llavors vivien tots. Com
un pis d'estudiants,
sí,
compartien les estances.
Compartien les habitacions. Dic jo, com que eren dos viviendes, hi havia prou lloc. I bueno, i després ja una vegada que el meu tio Vicent ja es va establir allí, pues, després ja han anat passant diferents farers i suplents, perquè quan es faré que tenia la plaça en propietat havia de disfrutar les vacances de l'any, venien suplents d'Eivissa a suplir el dia a fer la feina, mentre que es faré estava de vacacions. Nosaltres ens solíem anar sempre per Nadal a Madrid, a la casa d'Esguelos, i sempre venia pues, un senyor que es deia Antonio Rosselló, que era de Sant Antoni, llavors venia un altre que es deia Guzmán, que era de la península, me'n recordo d'ells molt bé, a fer la substitució. I...
No, és que és molt interessant el fet de que eren 8 i al final varen quedar...
Dos. Al final varen quedar... Després, quan aquests 8 varen desaparèixer, bueno, 7, perquè el papà es va quedar...
Es va quedar ton pare...
Sí, i a partir d'allí ja sempre hi havia... Eren dos viviendes, dos farers en dos famílies, clar.
I l'altra família, tu, clar, ton pare arriba aquí el 45 a treballar, queden uns anys que són 8, se'n van, i queda ton pare, tu neixes el 49...
Sí, i quasi... Jo no sé si el papà es va quedar... O sigui, va quedar un que es deia Gradeilla, que era gallego, que es va quedar més anys, fins que va arribar el meu tio Vicent. En Gradeilla va estar també diversos anys... Crec que quan jo vaig néixer encara era. Jo no l'he arribat a conèixer perquè era molt petita i no me'n record d'ells, però de sentir parlar de casa d'ells, després ell se'n va anar i ja va arribar el meu tio Vicent.
I per tant, doncs, durant molts anys van compartir la base del
far,
allà, una casa i l'altra, doncs dos fareros que a més eren cunyats.
Exacte. Cunyats. Cunyats, sí. O sigui, el meu tio Vicent, el germà de sa mamà, eren cunyats. I feien sa feina, pues, compartien...
Es tornaven.
Es compartien sa feina, exactament. Estaven de guàrdia un dia cada un. El dia que un no estava de guàrdia, si s'havia d'anar a Eivissa a fer algunes gestions, pues s'anaven. El meu tio Vicent era molt pescador i molt caçador. I durant quants dies que tenia el llibre no paraven es faro perquè li agradava anar a pescar i tot això. El papà, pues no. El papà li agradava més fer feines... altres feines dins del faro, que a ell li havia agradat molt tot el que era qüestió d'electricitat i mecànica, i arreglava coses de la gent de la mola, li portaven ràdios, li portaven rellotges de polsera, li portaven màquines de cosir, li portaven bicicletes, jo que sé, un munt de coses i ho arreglava tot.
Ho arreglava tot, o sigui, era un manetes, allò que es diu que,
sí.
Que tenia traça, no? O sigui...
Sí, ell se va construir una ràdio i tot. Quan jo era petita, comprava, quan anàvem a Madrid, per Nadal, pues ell comprava de tot el que li pareixia que li feia falta, que no ho trobava per aquí, i va comprar peces i es va fer una ràdio.
Deies que s'havia aprovat unes oposicions. Què havia estudiat ton pare?
A veure, les oposicions de faro era com el que ara seria un FP, dic jo. Era poca cosa. Estudiaven cultura general, estudiaven un poc d'electricitat i de ràdio, perquè allí teníem una emissora, i Morse. Es comunicaven en sus barcos pesqueros per Morse. Teníem una espècie d'aparato allí raro que es comunicaven.
Aquest aparato, ara, tenir-lo seria...
Pues no sé si encara hi deu ser pas faro. Jo no crec que estiga. O si és, el deuen tenir guardat dins d'algun almacén. Jo no l'he vist més.
Clar, deu ser, clar, allò és APB, de l'autoritat portuària, deu ser...
Sí, perquè en aquells temps els estudis no eren com ara, eren més fluixos.
Molt bé, doncs es va, bueno, va provar aquestes posicions i va venir aquí. Què deia ton pare sobre Formentera, el primer cop que va funyar a Formentera?
Quan va arribar aquí, ell tenia 24 anys, pensava que era un al·lot.
I venia de Madrid, que no hi ha mar.
Del barri de Salamanca, nada menos, que ell vivia allí, en Suguel, va, en surt de casa seva.
Una zona bé de Madrid.
Sí, sí, una zona molt bé. I quan va arribar a l'esport, un mariner de sa barca li va dir, i vostè d'on va? Diu, pues jo voy al Faro de la Mola, i li va fer i així en sa mà, com qui dir, anda, que no t'espera. Perquè crec que després sa carretera que actual no estava encara. I jo sé, ell mos contava que havia, que quan havia arribat en esport, pues va pujar caminant hasta el Faro, en sa maleta de l'escoll, pas camí vell de la Mola, i quan va ser escaló, per lo que ara es diu Camino Romano, que allò no és Camino Romano tota la vida, allò sí que és camí de sa pujada, però li diuen Camino Romano, doncs per allí hasta el Far.
Déu-n'hi-do, quina excursió. De,
sí,
de,
sí, una excursió.
De més de 20 quilòmetres.
Sí, i supos que algú li devia indicar per on havia d'anar, perquè ell no coneixia res d'aquí. Devia trobar algú pels Terços Llaurant o alguna cosa i li devien dir, segueixi endavant per aquí, perquè la veritat és que per anar a Faro, un que no ho sap.
Sempre hi ha hagut com molta mística i molta, molt de, com dir-te, enigma sobre la vida al far, no? De gent solitària i tal. Valtos trencar una miqueta aquesta, diríem, aquesta visió popular, sí, o aquesta visió cinematogràfica, perquè era una família que vivia,
sí,
allà.
Sí, i a més, nosaltres teníem molta relació amb els vecins, amb les cases vecines, perquè tenien fies del nostre temps, que ens ajuntàvem a jugar o, i anàvem d'una casa a l'altra i ells venien a casa a jugar les cartes a la nit i a jugar el que fos, loteria, que després una espècie de bingo, que llavors era li deien loteria, amb els cartons i tal, i fèiem sopars junts, i, és a dir, fèiem una vida, ens relacionàvem molt. I sortíem en el poble, dissabtes i diumenges, en els bars i en el que estava obert. I
clar, la teva vida d'infantesa, no sé si anàveu a l'escola a principis dels 50.
Sí, jo vaig anar 6 anys a escola aquí a la Mola.
A la Mola. A
l'escola de nenes, perquè hi havia dues escoles, una del Lots i una de nenes.
On era l'escola de nenes a la Mola? Doncs
pues, allà on està ara, però una mica més amunt dins del bosc.
D'acord. I anàveu caminant, entenc, aquests 2 quilòmetres.
A veure, el papà es va comprar una bicicleta, que crec que va ser la primera que va haver, quizà a Formentera, no ho sé, i mos hi duia des del far fins al poble.
A tu i en Angelines, que és la,
sí,
germana que ve després de tu.
Exacte, mos duia les dues en bicicleta, perquè, hombre, a peu, quan venia l'estiu, que ja feia més bon temps i això, sí, alguna vegada hi anàvem, però si no, no, perquè en si ven feia molt de fred i... Jo, de totes maneres, jo me quedava molt a la nit a dormir a casa dels meus abuelos, allí de Can Patxo Meu. I com que jo vaig començar antes l'escola...
Can Patxo Meu, ho situem, doncs, de
sí,
l'hora...
Allí on hi ha el mercadet,
el mercat,
ara. Sí, exacte.
Mercat artístic, artesà.
I jo me quedava quasi tota la setmana a sopar i a dormir allí, perquè així estava més prop de l'escola, mentre que l'altra germana encara era massa petita per anar a l'escola, encara no havia començat, i així de casa no em havien de traginar per amunt i per avall.
Hi havia na Luisa, na Angelines i després...
Na Alicia.
I després va néixer na Alicia al cap d'11 anys. Na Angelines i Alicia viuen a Mallorca i na Luisa, no? Na Luisa s'ha quedat a la Mola. Deixa'm demanar-te... Clar, dius que passaves molta estona a Casguelos, però si no passaves estona, per exemple, el cap de setmana passaves al
no,
Faro.
No, el cap de setmana anava a casa, a Faro, clar.
I tu anaves ja a jugar amb... Et deixaven sortir per ja jugar a les penyes, per ja, doncs, fins la torre...
És que no hi teníem afició, perquè ara, per exemple, hi ha gent que diu, ui, quan éreu petites aquí, que no, ta mare que no patia molt des de casa teva, no, nosaltres no se mos havia ocorrit mai anar a córrer per damunt les penyes. Màxim que sortíem era per darrere recinte del Faro, que hi ha aquell passillo, aquell corredor,
sí, 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 sí.
Per allí sí que jugàvem. I per l'escala amunt, jugàvem allí.
Pujàveu fins a dalt?
Sí, pujàvem fins a dalt. I quan ja varen ser més grosses, que varen començar a arribar els primers turistes, que els deixàvem pujar a dalt, els acompanyàvem.
I
en l'estiu.
Deixàveu pujar a dalt, els hi cobràveu entrada?
No, no, no. anàvem naltros davant davant i en duíem tres o quatre darrere i ale, i allà dalt obríem les portes, sortien, feien quatre fotos, miraven la vista i ja està, i tornàvem a baixar. I llavors sí que ens donaven una petita propina quan baixàvem. Per això a nosaltres ens agradava molt l'estiu, per això, perquè acompanyàvem la gent dalt.
Com s'escalfava la cara del far de la Mola? Perquè està molt exposada, doncs, de les penyes i...
Jo me'n record que teníem, quan encara no hi havia butano i tot això, teníem un braser de carbó. Teníem dins la cuina, una cuina econòmica d'aquelles que anaven en llenya, fèiem carbó.
Sí, aquelles escalfes.
Sí, d'aquelles que s'utilitzen tant per Galícia encara. I el posàvem dins d'un braser, enmig de la cuina, i allò donava calentor. Després ja a poc ja va anar prosperant tot i vàrem tenir, bueno, quan va arribar el butano, ja estufes de butano, perquè l'electricitat ja va ser molt posterior, quan el faro ja se va automatitzar perquè va venir l'electricitat, pues ja érem...
No, però és una exposada al vent, que plou, que ha de ser humida, o sigui,
sí,
per les habitacions
però,
i tal...
Però saps què passa? Que el faro té les parets molt gordes, molt gruixades,
mira.
I aïsla molt el fred i la calor. I a més, com que és molt alt, que té uns sostres així en bòveda molt alts, en l'estiu no feia calor. I, a més, com que té tantes finestres, si obries finestres de per tot, la corrent passa... I...
Olor gasoil en feia o no?
Sí. Bueno, nosaltres ja estàvem acostumats, ja no l'afinàvem, però algú que venia de fora sí que sentia l'olor de petroli.
De petroli, perdona.
Era petroli, sí.
Recordes algun dia el teu pare, don Antonio Fernández Matamoros, allò, algun dia allò nerviós per alguna cosa? Perquè hauria de ser molt monòtona la feina. O sigui, sí que és una zona transitada, però
sí,
d'aquella manera, no?
Sí, la feina era sempre la mateixa, netejar, netejar i netejar, que dalt estàs tot sempre impecable, vidres, òptica, que era tenir molts de vidrets... I, en fi...
Però de nits, per exemple, de nits que... en fi, el que has de fer és que no s'apagui el foc.
Bueno, sí, de nits, hombre, quan hi havia tormentes era el pitjor. Jo el pitjor record que tenc d'esfaro són les tormentes de l'hivern, de quan queien tants de raios, tants de trons i tants de llams, i com que esfaro tenia parallams, una a cada costat, i en dos fossos, dins de les dos... trossos de terreno que hi ha a cada costat i allí s'anaven apagant. Però hi va haver un Nadal que precisament nosaltres érem a Madrid, però hi havia el meu tio i la meva tia i les meves cosines, que les boles de foc que rodaven per dins l'escala per avall i es anaven a apagar en els desaigües de les banyeres.
Així mateix.
I va ser molt gros i va tombar una cornisa de dalt de la terrada, un tros de pedra així grossa.
Però patíeu, llavors, quan hi havia doncs, tempesta, llams, patíeu per ton pare, no? Perquè si estava
patíem per tot, perquè no passàs alguna cosa. El papà sempre llavors, quan veia que venia tormenta, ja mos feia seure damunt d'una cadira de madera amb sus peus a l'aire, o mos feia posar dalt al llit per no estar per en terra, ni descalços, ni res d'això, perquè, clar, és que allí els raios venien a tota pastilla. Vull dir que en queien molts.
Però, clar, jo m'imagino, des del meu poc coneixement dels fars, o sigui, una persona que està de guàrdia de nit, la seva màxima, diríem, preocupació és que no s'apagui el foc, no?
Claro, que no s'apagui sa llum.
I que no s'apagui sa llum, pues, o sigui, anar-li calant... Se li havia d'anar calant
petroli,
no?
O sigui, ells cada... A veure, el faro funcionava, antes de ser elèctric, tenia un engranatge com si fos una maquinària d'un rellotge d'aquestos de paret que van pèndulos.
Ah, sí, sí.
Pues era igual. Hi havia dos dipòsits enormes per tenir el petroli, i després una maquinària que se li havia de donar corda, com se dona corda en els rellotges, i hi havia uns pèndules de ferro, amb unes cadenes d'acer, que baixaven per dins, el que era pel costat de la paret de la torre, per dins, per l'escala, i baixaven fins a baix. Quan havien arribat a baix, que tocaven en terra, se parava. Doncs el que tenien que fer era pujar, donar corda, i pujar els pèndols per amunt, perquè després, quan el posaven en marxa, pues allò tota la nit anava rodant, que anava rodant l'òptica, rodava la maquinària de l'engranatge aquest, i tornaven a anar baixant el pèndol. O sigui, igual que un rellotge d'aquestos de paret antics de pèndols, igual. Entonces, la feina que tenien era, pues això, pujaven unes lates de petroli de 50 litres, lates de lata, que tenien per la banda de dalt un travessany de madera que servia d'ansa.
Home, 50 litres, n'hi ha, eh?
Sí, eren grosses. I havien de pujar pues, tota l'escala per amunt, que crec que són 104 escalons amb espiral, omplien els dipòsits, i ja estava. Una altra vegada llavors anaven a la nit, o sigui, el post quan s'apagava el sol, pujaven a encendre, que era una espècie de quinquer, una làmpara, amb una metxa gorda, que dins tenia el petroli, i l'encenien, i mentre que durava el petroli, estava encès.
Una pregunta...
Era com un quinquer de caixos antics.
Sí, me l'imagino. Però quan anàveu a dormir, vos il·luminava la llum del far o no?
Sí, teníem les finestres obertes, sí. O sigui, les finestres del faro per la banda de dins tenen... com se diu això? El que dèiem aquí, finestró, saps? De madera.
Sí, un porticó, sí.
Sí. Si el teníem obert, encara que hi hagués persiana, per la banda de fora, clar, cada vegada que el faro pigava la volta, el seu destello reflejava. Sí, sí, que el veiem reflejat.
Van tenir mai alguna no sé, algun ensurt amb algun vaixell, algun sustro, amb algun barco, amb alguna situació d'emergència, recordes?
A veure, els primers anys que el papà estava allí, sí que va ser aquell avió alemany que va caure davant del faro.
Sí, de la Segona Guerra Mundial.
Després de la guerra, sí. A ell directament no va anar a rescatar ningú allí, perquè ell estava en el faro i va prestar l'ajuda que va ser necessari, però a més ell no tenia barca ni res. Els que van a baixar a rescatar aquesta gent varen ser dos vesins o tres d'allí vesins del faro que tenien les barques a cada codolar. I aquells senyors van ser els que en van salvar un i l'altre ja no...
Un episodi que precisament recupera el nostre company, en Pepo Rubio, en el seu llibre sobre històries de Formentera. I, escolta, hi ha molta gent de baix, gent major, jo he arribat a conèixer gent major de baix que em deia doncs, que a la seva vida havia pujat 4 o 5 voltes a la Mola, no sé si és veritat o no. No sé, tu... M'has dit abans que de vegades anàveu a passar el Nadal a Madrid.
Nosaltres de petites sempre.
Sempre?
Cada any anàvem a passar Nadal.
Quin canvi, no? Sí. O sigui, de viure al faro de la Mola, anar a la capital del país amb totes les llums, amb la loteria...
Sí. Mentre que els güeldos varen ser vius, hi anàvem cada any. Llavors, ja quan varen faltar, doncs ja no, perquè allà a casa ja la va ocupar una tia, ja estava casada, ja no hi anàvem tant.
Per tu hauria de ser una aventura? O sigui, agafar la barca fins a Eivissa, d'Eivissa a Madrid...
Al principi anàvem per Alicant en barco.
En barco.
I llavors d'Alicant a Madrid amb autobús.
Amb autobús. Era un viatge de 2 dies.
Buenos, pràcticament, sí. Sí, perquè aquí a Formentera llavors no hi havia barques com ara, només hi havia una barca en el dia. Hi havies de partir i hem de fer nit a Eivissa, per llavors agafar l'altre barco d'Alicant si no quadraven els horaris i
que coses d'aquestes. Deuria ser com una... O sigui, que realment com si us portessin a un altre planeta els primers anys, no? Amb tantes llums, carrers amples, els vehicles, sí. Tanta gent... No?
I, hombre, clar, i llavors el que més ens agradava eren els dies de les cabalgates de Reis Mags, que ja eren espectaculars.
Tu i Angelines parlàveu en formenterer o en castellà?
Jo vaig parlar castellà hasta que vaig començar a l'escola, perquè el papà li costava molt aprendre a ser vicenc, o es formenterer, i el va arribar a parlar, sí, normal, però a casa sempre parlava en castellà. Entonces jo me vaig acostumar a parlar castellà hasta que vaig tenir 6 anys. Llavors, quan vaig començar a anar a escola a la Mola, ja...
I amb ta mare parlaves castellà o...
Sa mamà també m'hi parlava. Perquè és que jo... Encara que ella m'ho parlava de vegades en formenterer, però no l'acabàvem d'entendre moltes vegades. Bé, sobretot jo. Sí, perquè acostumada sempre a parlar castellà, doncs mira. I encara hi palc moltes vegades. Palc en gent de Formentera i me surt a parlar castellà.
Sí. Carai. Us diuen... Del Faro, Luisa del Faro.
Sí, jo em coneixen per anar a Luisa del Faro i les meves germanes també. O mos deien quan érem més joves les al·lotes del Faro, que mos ho segueixen, que mos ho segueixen dient.
O sigui, si diem que la Mola és una miqueta com una illa dins Formentera, el Faro ja és La illa dins la, dins la illa. Mola.
Exacte.
I éreu com les al·lotes que viviu allà apartades al faro, no? Deuríeu ser com una mica... Deurien tenir certa curiositat, bueno, no? Els infants també els hi deuria agradar venir
però,
a pujar.
Com que ja estaven molt acostumats a venir pel faro, venien ses amigues i els al·lots i a jugar. Jo havia sent molt amiga d'en Santi d'aquí de Can Rafal. A la cafeteria Columbus, on veig que havien tancat ells, que ara és una pizzeria. Ell vivia en aquella casa que es diu Es Puig, més pròxima, en Es Faro.
Ah, sí, mirant a la mà a la dreta.
Exacte.
Sí,
no,
sí,
el... no. Ah, bueno, mirant a la mà, no, mirant a la mà a l'esquerra. Quan arribes en Es Faro, és a l'esquerra, Es Puig. Llavors veig Codice Luna, que és...
Sí.
Que és,
Es Puig és a l'esquerra, aquella casa.
Sí, Es Puig és a l'esquerra.
Ah, és que n'hi ha un...
Hi ha un altre que es diu Can Puig,
Can Puig
que és a la dreta.
Sí, a la dreta d'aquesta.
Però està més retirada.
Més retirada, sí.
La que està més prop d'Es Faro és de l'esquerra i és de sa família de Can Rafal, d'aquí de San Francisco.
Carai. Escolta, t'agrada com ha quedat el museu, la feina que li han fet?
Bueno, sí, està molt bé. El que passa que em dona un poquet de no sé què de pensar que allí havia estat a casa i que
sí,
està
sí,
tot
sí.
canviat com a molt modern.
Quan hi vau entrar el primer cop després de la reforma que va fer en Marc Marí, precisament, l'arquitecte, clar, devia ser un trasbals, no?
L'únic que ha quedat com antes era el trespol d'en terra, la rajola que no en la llevada i el sostre, tot el que més no és. Perquè és una nave llarga i ja està.
Les dues meitats, quantes habitacions tenia cada...
A veure, dos dormitoris, després era la que estava enmig, era el saló, el menjador i saleta, que estàvem allí i fèiem la vida, en el fons, o així cap a la mà, cuina i quarto de bany.
I ja cap al final, cap a posa-li... Ton pare es va jubilar l'any 85 i va treballar allà fins l'any 85. Ja cap a principis dels 80, 84, ja hi havia una indústria turística, ja no diríem incipient, més o menys que es començava a consolidar gent que pujava amb autobús a visitar el faro, o sigui,
sí.
excursions turístiques fins al far. No era al final una miqueta pesat ja per ton pare
sí.
o s'ho prenia amb filosofia?
Bueno, els darrers anys que vàrem estar en el far ja... És que hi va haver un problema dalt, ja ho diré, a la barandilla que és de ferro, del balcó de dalt de tot, que era allà on sortia la gent a fer fotos, i com que varen afinar que estava bastant deteriorat, bastant rodeat i que era un perill, ja no varen deixar pujar ningú. És a dir, la gent venia, però no deixaven pujar, feien les fotos per la banda de fora del far, però baix, o sigui, per corredor de darrere. I dalt del faro ja... Hi ha ningú, perquè era una responsabilitat molt grossa deixar pujar tanta de gent allà, autobusos plens, 60 persones, tots allà dalt, impossible.
Perquè l'accés era discreció, o sigui, ton pare tenia autoritat per dir, no, miri, no pugeu, o d'hi deixar pujar, ara puja tu, o...
Home, segons qui venia, si venia un amic o jo que sé, o gent d'Eivissa coneguda o això, home, si eren dos o tres, sí, els deixaven pujar, però ja en plan... excursió així de molta de gent en sus guies i tot això, ja no, perquè haver set un...
Estava
si hagués passat algú, hauria set un palo molt gros per papà.
Clar, no, és que no m'imagino, o sigui, hi ha gent que viu, per exemple, la gent que viu a Escaló, no?, i de vores Mollet, no?, viu en un dels indrets més turístics de Formentera, han d'estar basats
sí,
a confluir
clar.
amb el turista. Clar, el Far de la Mola és un lloc on la gent va amb les càmeres a fer
sí,
les fotos,
i
tal... Sí, al
principi, quan venia tanta de gent... El primer que ens demanaven era per anar en el bany. Els
a
de...
casa.
Clar, els havíem de deixar entrar en el nostre quarto de bany perquè per allà fora no n'hi havia cap.
Havíem
de tenir totes les habitacions tancades en clau perquè és que se ficaven per tot. Bueno, ja saps el que fan els turistes, esquadrinyar per tot. I ja va arribar un punt que vam dir no, s'ha acabat.
Clar, que jo m'imagino, esteu allà un dia de setembre mirant la tele, el futbol, el que sigui i tal, i els turistes per allà entrant, mirant per la finestra i tal. Clar, hauria de ser una miqueta... Devia ser una miqueta d'acabar-ne farts.
Estàvem acostumats. Quan vèiem que arribaven els autocars i tal, ja, pues, moltes vegades tancàvem la porta o deixàvem obert, però estàvem per allà fora i els dèiem que podien rodar per allà fora per fer fotos i tal, però... Que estava prohibit Nadal.
Tu vas marxar mai a viure fora de Formentera, de la Mola, més ben dit?
Bueno, jo vaig estudiar fora, vaig estar a Palma. I... Però nosaltres, a veure, t'explico, quan, Quan vàrem acabar l'escola aquí de la Mola, jo tenia 12 anys i la meva germana 10. I els de casa pues, tenien gana de que estudiàssim. Entonces, com que aquí encara no es podia estudiar, perquè no hi havia ni institut ni hi havia res, la gent que volia estudiar havien d'estudiar privat, pues, potser algun mestre que donava repàs, o els capellans de Sant Fernando que ensenyaven i tal. I els de casa varen demanar, a través del capellà que hi havia a la Mola, que era don Bartomeu Planells, un tio de Miguel Ángel, pues varen
Miguel Ángel o mossenya, eh?
Sí, sí, mossenya. Però un tio seu, que també va estar 40 i pico d'anys de pàrroco a la Mola.
Sí, sí, sí. Sí.
Va ajudar els de casa a aconseguir matrícules per entrar en el col·legi de la Consolació. I vàrem entrar internes. Jo hi vaig estar-hi 7 anys i la meva germana 4. I vàrem fer el batxiller allí. Bueno, jo vaig fer el plan d'estudis que hi havia llavors, era 4 anys en revàlida i llavors batxiller superior en 2 anys més i una revàlida. Jo vaig fer els 4 anys de revàlida a la Consolació i després vaig fer 2 anys de revàlida a l'Institut d'Eivissa, però jo seguia interna a les monges, o sigui, pensionista allí, menjar i dormir allí i anava a classe fora. I quan vaig acabar el batxiller, doncs me'n vaig anar a Palma i vaig fer turisme.
I vas tornar a fer feina aquí?
I vaig treballar, mentre estudiava, vaig fer pràctiques a Palma, a Serenal, en un hotel, i després, quan vaig acabar ja, que vaig tenir tot aprovat i tot llest, vaig venir a Formentera, vaig demanar feina a Grupo d'Empreses Alonso Marí, que és l'actual empresa, bueno, de la cadena Insotel, i vaig estar en el Roca Vella, el primer estiu, i llavors ja me varen passar a Maryland, i vaig estar-hi quasi 38 anys, fins que em vaig jubilar. Vaig estar treballant a Maryland.
I les teves germanes ja es van quedar a Mallorca?
Les meves germanes varen venir aquí, n'Angelines no va voler seguir estudiant, i, bueno, en seguida va conèixer els cares del seu home, i es varen casar, i varen viure aquí molts anys, aquí a Formentera. I l'altra germana, pues, sí que va estudiar també la Consolació, i ella també va començar a treballar bastant jove, amb 17 anys, en el Formentera Platja, a la recepció del Formentera Platja. Llavors allí va conèixer que va ser el seu home i va ser que se'n van anar a viure fora.
Molt bé. Que interessant, la Luisa, doncs, que amb el seu temps lliure, doncs, l'esmerça, es dedica molt, doncs, a col·laborar, doncs, amb la parròquia.
Sí, ara sí. Ara pensar sí. Que estic jubilada.
Amb la parròquia, amb l'església del Pilar, i també, doncs, fa viatges, una nau amb en Nando, per cert, amb una trobada de corals, diríem, mundial pel jubileu a Roma, sí, que això serà... Ens ha d'enviar alguna foto o algun vídeo, perquè això serà tothom cantant a la plaça de Sant Pere.
Sí.
Ha de ser una cosa extraordinària.
Crec que hi ha 2 vols i cada vol 73 persones i estan tots plens. Vull dir que de Formentera hi vaig tota sola, som l'única.
Bueno, amb en Nando, no?
Bueno, en Nando ja, però en Nando ja com a capellà. Però jo vull dir com de cantaire dels corals no s'ha apuntat ningú, ni de Sant Ferran, ni de la Mola.
I d'Eivissa coneixes alguns?
Sí, sí, el cor de Santa Creu. Wow. Jo m'ajuntaré amb ells perquè són... I tinc amigues que havíem estat a la Consolació amb jo estudiant.
Molt bé.
I aniré amb elles, perquè Santa els altres dels pobles d'Eivissa pues, ja no conec tanta gent, però d'allí sí.
Una església ben guardada avui amb en Miquel Àngel de Santa Creu.
Sí, sí.
Molt bé. Escolta, Luisa, doncs quina història, això de la Luisa del Faro. Avui ens agrada conèixer aquestes persones, personatges, d'alguna manera, que són, diríem, que ocupen un lloc en l'imaginari col·lectiu, doncs, de l'illa, no? Perquè doncs han tingut una activitat o una vivència, doncs, especial o extraordinària, com és néixer, créixer i viure en un far. Que això realment...
Sí, sí.
No ho pot dir poquíssima gent.
No tothom ho pot dir, no?
Molt bé, doncs, sí. Ha sigut un plaer. T'agraïm molt que hagis vingut avui aquí a la Ràdio Pública de Formentera i que m'ho hagis contat aquesta història, però... doncs, de familiar, doncs, en el far.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Vinga, fins la propera.
Gràcies.